migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Això va començar com una joguina i ara estem... que no era una joguina i ara ens adonem que és una de les eines possiblement molt útils per la lluita contra el canvi climàtic i tenir un aire pur a les ciutats. M'estic referint al patinet elèctric. És cert, és una de les grans virtuts i té unes aportacions de cara a una qualitat de l'aire, no és contaminant i és assequible en funció del model que et compris. I escolta'm, va molt bé. És cert, eh? Això, quan va començar, i fins i tot, si malament no recordo, el Pere Navarro, el director del Servei Català de Trànsit, deia allò de que era una joguina. Ara ja això no es pot contemplar com una joguina. Estem parlant d'un vehicle. Vehicle de mobilitat personal que, en principi, la velocitat màxima hauria de ser 25 km per hora. A partir d'aquí ja entraríem en altres qüestions. La manipulació d'aquests trastos, d'aquests patinets elèctrics perquè agafin més velocitat, va fer aixecar les orelles als serveis públics, al transport públic, per l'incendi de molts d'aquests, i per això, arrel de tot això, com no es pot comprovar que estiguin manipulats o no, doncs què passa? Doncs millor, mira, d'entrada que no pugin el transport públic i ens estalviem un ensurt o una cosa més greu fins que això es pugui comprovar d'alguna manera. Això d'aquí. Ara, l'incidència en l'accidentalitat dels patinets elèctrics és alta. No acostuma a ser greu. Hi ha, eh? Però no acostuma a ser greu. Però és molt alta. És molt alta. Aquí poden entrar moltes coses. Entra, primer, desconeixement del codi de circulació. Desconeixement del codi de circulació. Vostè, si té una moto, ha de saber com circular amb aquesta moto per la ciutat. Bueno, per la ciutat no, pel planeta. Ha de saber com fer-ho. Si té un cotxe, evidentment, no només ha de saber, sinó que tot aquest permisos de conduir s'han d'anar renovant, perquè també has de tenir unes aptituds físiques per conduir una moto o un cotxe, o un camió, o un autobús, que ja estem, o un taxi. Sempre hi ha de permisos especials, en aquest cas, no? Determinats. Amb el patinet, no. Amb la bici, tampoc. No és obligatori. Si hi ha un accident i la culpa és del patinet elèctric, qui s'encarrega de tot això? Imaginem, una cosa que no sigui greu, per exemple, no? Jo què sé, que te carregues una senyal de trànsit o que t'estampes contra un cotxe i el fas malbé al cotxe, li trenques un far o el que sigui, no? Qui s'encarrega d'això? En principi, quan això passa entre cotxes, és l'assegurança la que, en principi, s'encarrega de fer tots aquests tràmits, no? No vull entrar en coses greus, eh? Parlo de coses habitualment més lleus. Però, i si el patinet d'ús d'assegurança, qui s'encarrega? Doncs, en principi, ha de ser el propietari avalar amb el seu patrimoni. Però això passa. Després, quan parla del coneixement de la circulació, què passa amb els patinets que circulen per la vorera? És veritat que els ajuntaments han posat el punt sobre la I, però a mi, si em permeteu, no... Igual no veig tant com abans, però quan vinc cap a la ràdio, alguna cosa veig. Bé, la Unió Europea s'ha posat en mans a l'obra amb tot això i ha dit, ojo, aquests tipus de vehicles no són una joguina. Aquest tipus de vehicles han de tenir una assegurança i estar enregistrats. Tot això, tota aquesta llei, s'ha de posar en marxa abans de l'any 2026. És a dir, no serà per demà, però s'ha de començar a posar en marxa. No sé si serà tan ràpida com la llei d'amnistia. Segur que no. Però abans del 2026 tot això ha d'estar en marxa i funcionant. Els vehicles afectats seran aquests vehicles personals lleugers, que tenen una velocitat màxima entre 6 i 25 km per hora, si el seu pes és inferior a 25 quilos. Però a part d'aquesta assegurança obligatòria, doncs surten altres preguntes. I tu tens una assegurança, però si no saps com circular, quina és la gràcia? És a dir, no és la primera vegada que moltes veus diuen, mireu, està bé que els ciclistes, està bé que els patinets circulen per la ciutat, són vehicles que tothom coneix les seves virtuts, però el carrer és de tots, i tots circulem pel carrer. La via pública està als cotxes, estan les motos, estan els vianants, que també han de conèixer mínimament el codi de circulació, ojo, estan els patinets i estan les bicis. De fet, no sé fins on arribarà tot això, però d'entrada Irlanda ja ha prohibit l'ús de patinets elèctrics a menors de 16 anys i ha limitat la velocitat a 20 km per hora. Estem davant de que ja els governs han posat les piles i han dit «Ei, això no és cap joguina, ojo peligro, calma». Què passa amb aquesta assegurança obligatòria? Bé, d'entrada, hem parlat amb algunes asseguradores i ara mateix hi ha asseguradores que deixen l'any una assegurança a tercers del patinet per 30 i pico euros. Posa-li 40, no arriba a 40. A l'any. En principi, el que expliquen per què és tan baix preu és perquè la sinistralitat és baixa i que no acostuma a ser greu. No acostuma, afortunadament, no? Però ja a partir d'aquí, quan sigui obligatori, què passarà? Això pot desincentivar l'ús del patinet elèctric? Perquè no és qüestió de prohibir-lo, és qüestió de regular i de tenir coneixements. No és qüestió de prohibir, és qüestió de que les coses es facin en cap. Parlem de tot això amb el senyor Gorka Prades, que és vicepresident de la Federació Espanyola de Vehicles de Mobilitat Personal. Li traslladem totes aquestes preguntes sobre l'assegurança, sobre el coneixement de la circulació, etc. Gorka, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Com valoreu des de la federació tota aquesta nova llei que es posarà en marxa?
Hem de tenir en compte un parell de coses, no? El primer de tot, el que se'ns està amagant, és que també s'ha aprovat d'alguna manera que l'entreprojecte pogués complementar també aquesta assegurança obligatòria a bicicletes elèctriques i cargobikes. Llavors, no és només patinets, també són aquest tipus de micromobilitat. I per l'altra banda, tenint en compte això, i també les actuals prohibicions del transport públic, les actuals restriccions de circulació per diferents llocs de l'entorn urbà, entorn rural, i ja tenint en compte tot això, que ja s'està ofegant d'una manera molt greu a un tipus de mobilitat sostenible, ara mateix afegir una assegurança obligatòria a tothom no farà més que desincentivar aquest mode de transport i acabar amb aquesta mobilitat sostenible.
Sí, però possiblement no trobes que pot ser lògic quan l'accidentalitat a vegades dels vehicles de mobilitat personal no són accidents greus, però sí que hi han. Llavors, possiblement, una assegurança no estaria de més, no? Què opineu d'això?
Nosaltres, des de la federació, sí, sempre hem valorat positivament l'opció de tenir una assegurança perquè, d'alguna manera, és per tu mateix. Uh-huh. Llavors, sí que és interessant, sempre és interessant, i nosaltres sempre recomanem. Però les obligatorietats, a vegades, el que ofereixen és l'efecte contrari. No, una obligatorietat no garanteix el seu compliment. Hi ha la gent que no portarà o que farà, bo, que farà que assumís aquesta mesura, no ho farà, no portarà l'assegurança, tenint en compte que hi ha avui vehicles, sobretot motos, que ja tenen com més de 4.000 atropellaments l'any i encara també tenen assegurança, és una cosa que no té cap sentit tenint en compte que això no millorarà la convivència entre patinets i bicicletes, vianants, cotxes i motos.
Clar, la qüestió possiblement seria que estan prou conscienciats els usuaris de patinets per circular per la ciutat, és a dir, conforme a coneixement de les normes de circulació, conforme per on han d'anar, tot això hi ha una consciència clara?
De cop en cop, sí, perquè tenint en compte que del 2022 al 2023, s'havent hagut més campanyes, la Guàrdia Urbana ha registrat un 25% menys d'infraccions de propostes de sanció a patinets elèctrics. Llavors, sí que tenint en compte de que
la sinistralitat, sí, no? O els accidents.
Sí, la sinistralitat o potser la potencialitat de fer algun delicte o alguna cosa que no sigui deguda, sí que ha baixat molt. Llavors, això té a veure amb la convivència, la millor convivència, amb el millor coneixement dels BMPs, i és això el que estem treballant des de les associacions, amb els ajuntaments, fent formacions i cursos de BMPs per a BMPs per a la seva circulació, i que estan millorant, no? Estan millorant les dades. Llavors, aquesta és una cosa que no, precisament, una assegurança no millorarà aquesta convivència.
Clar, jo estava pensant precisament que al principi, quan va començar tot, els vehicles, els patinets elèctrics, la sensació, la percepció, era més com una joguina que no pas com un vehicle. Ara la qüestió ha girat la truita, no? Ara estem parlant d'un vehicle de mobilitat personal. És un patinet, però no sé si la percepció de més de... Va, és un patinet, ha canviat. I no, no, és a dir, si no s'hauria de fer un gir per una mentalització seriosa i deixar clar que això és un vehicle.
Tinguem en compte de que des de fa 7 anys el socialista Pere Navarro, director general de la DGT, ja ens deia, ja ens anomenava com a joguines. Llavors, què ha passat 7 anys després? Que la realitat ha fet la seva i avui pues, hi ha més de 5 milions de patinets circulant per tot Espanya. Llavors, arran de tot això, és important tenir en compte de que durant 7 anys s'ha tractat de criminalitzar i de demonitzar un vehicle sostenible que té un grau d'intermodalitat impressionant, que és econòmic, que és accessible, que és sostenible, no? Que no emet fums, que sí que pot millorar la convivència, és ràpid, és eficient, i que d'alguna manera, per alguna raó que desconeixem, o pot ser que cadascú pot fer la seva, s'ha criminalitzat d'alguna manera, que la percepció general de la gent està baixada i que no veuen més enllà de que un patinet pot ser perillós, però tinguem en compte una cosa molt important. El patinet ve de molts llocs i sobretot de la moto, del ciclomotor i del cotxe. Què passarà? Que el patinet elèctric que no fomentes avui serà la moto que t'atropellarà mañana.
I la darrera pregunta que et faig, a part d'aquesta assegurança, que tu creus que al final, com deies al principi, desincentivarà l'ús del vehicle de mobilitat personal. Tinc entès que les assegurances tampoc són molt cares, no són 30 i pico euros, penso, l'any, algunes, no sé com va, però cares no són. Creus que això realment pot desincentivar la gran utilitat que pot tenir un vehicle de mobilitat personal?
Correcte, perquè la gent el que ha de pensar és que quan una mesura es fa obligatòria, les assegurances sí que tenen aquesta possibilitat de poder pujar els preus de la manera que vulguin. Sí, que vulguin. Tenint en compte de que la competència ara entre assegurances no és molt gran, no? Com passa com els cotxes, tinguem en compte de que avui, sí, efectivament, si una assegurança pot costar 20 euros l'any o 30 euros l'any, no sabem si al cop d'un any o al cop d'un parell d'anys, amb l'obligatorietat, costarà 50 euros o pot ser encara més.
Doncs senyor Gorka Prades, vicepresident de la Federació Espanyola de Vehicles de Mobilitat Personal, escolta'm, gràcies per fer aquestes valoracions aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Un plaer. I a més, de tot això hi ha preguntes ja de cara a les asseguradores, a les assegurances. La primera pregunta podria ser, clar, tu pagues un preu, però, per exemple, i si vas sense casc en el patinet i tens un problema, què passa? Et cobreix l'assegurança o no? El portar casc, amb moto és obligatori, ja ho sabeu. Si t'enxampen sense casc, primer per la teva seguretat, això comencem per aquí, no? Però en cas de que hi hagi una irresponsabilitat, doncs tens una sanció important, no? I en patinet, com va el tema? En principi, o en bici? En principi seria obligatori, no? La cosa està més laxa. S'hauria de portar casc, s'hauria, però una asseguradora fa la mateixa resposta amb casc que sense casc. Són aquestes coses que segurament tindrem temps per parlar i tot això. I sobretot, i és una qüestió que, clar, Gorka, quan parlava del tema, estava parlant de la percepció negativa. I em perdonareu, i sé que paguen justos per pecadors, ho sé. I som conscient, perquè jo no sóc usuari ni de bici ni de patinet, sóc vianant. I com a vianant, he vist moltes vegades, infinitat de vegades, la vorera i l'espai del vianant vulnerat de forma agressiva per patinets i per bicis. Insisteixo, sé que paguen justos per pecadors perquè segurament és un petit percentatge de tot això, segurament. Però a partir d'aquí, o ho fem tots o no ho fem ningú. Que està molt bé, allò de l'assegurança, que està molt bé, tot està molt bé, però coneixement i responsabilitat, segurament. Parlaríem de civisme davant de tot això. Així que si teniu, precisament, un patinet, ja sabeu que l'hereu d'enregistrar i, a més, haureu de comprar i haureu de contractar aquesta assegurança, eh? Entraran els Seaways, els Hoverboard, que són els monocicles aquests elèctrics, també entraran com a vehicle de mobilitat personal, els patinets elèctrics i els vehicles agrícoles industrials també tindran una assegurança determinada i obligatòria. Una assegurança de responsabilitat civil. Bé, de seguida fem una miqueta d'informació de serveis i anem als titulars d'esports aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Porque es distinto ser el primero, ser el segundo, ser el tercero.
Buenos días, ¿cómo estamos? Yo soy el hermano mayor. La pequeña está claro, no hay debate. La mimada, ahí todo para ella, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las órdenes que marcaban papá y mamá. Y la que seguía, y yo tengo una teoría y se las hago saber. Yo creo que los hermanos y las hermanas del medio no existen. O sea, no existen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Qué tal salir de la rutina y volar? Volar lejos hasta La Habana, Nueva York, Santo Domingo o cualquier lugar que imagines, porque Air Europa tiene más de 50 destinos. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y aprovecha un 10% de descuento exclusivo para tu próximo vuelo. Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs el temps que ens espera de cara a aquesta tarda, sobretot, ja sabeu, cap a Pirineu i Prepirineu esperem pluges abundants o molt abundants. El Servei Català de Meteorologia ha activat una alerta a l'Alt Urgell, al Berguedà, a la Cerdanya, al Ripollès, alertes grogues i taronges de perill alt per intensitat de pluja, moltes d'elles en format de tempesta. Tot això serà de cara de la meitat de Catalunya cap amunt, cap al nord, en tot cas. La fotografia serà semblant de cara a dimecres, un divendres que començarà amb sol i temperatures elevades, i després ja per la tarda començaran també a desenvolupar-se doncs tempestes al Pirineu. Així que per la tarda, aquesta tarda i pel nord, vigileu perquè s'esperen pluges abundants o molt abundants. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs, a veure, aquesta hora, pel que fa a la mobilitat, tenim una mica de tot. Dies on la circulació va millorant, d'altres encara amb cert moviment. De moment, per exemple, en el cas de la Pota Nord, tenim aturades entre Santa Coloma i el nus de la Trinitat, d'entrada a Barcelona, quasi ja tocant a la zona de Montigalà, de la Badalona. També la ronda litoral va plena en sentit Llobregat entre Diagonal Mar i la Barceloneta. I tenim, per exemple, aturades molt més puntuals a la C-17, a l'altura de Parets, en sentit sud. Pel que fa a incidències, hem de dir que a la C-31 s'està acabant de netejar la via després d'un accident que hi ha hagut a l'altura de Torroella de Fluvià. Ja pràcticament ha millorat del tot el trànsit en aquest punt de la via, i a la resta, en principi, com dèiem, sense complicacions especials. És tot. Molt bon dia.
Bon dia. Moltíssimes gràcies, Eduard. Que tinguis un bon dijous.
Gràcies, igualment.
Bé, de seguida arribarem a dos quarts, en res, en quatre minutets. Actualitzarem els titulars d'esports i després parlarem d'una altra cosa. És que estava donant-li moltes voltes a molts temes dels que parlem avui i no em dóna temps a fer totes les preguntes. Primer, dels patiners se m'estava passant pel cap. Imagineu que d'entrada t'obliguen o és obligatori tenir un coneixement del codi circulatori per obligació. Això vol dir anar a classe i treure un examen teòric i pràctic. Amb l'escassetat d'examinadors que hi ha, imagineu Imagineu que tots els proveïdors, tots els amos de patinets s'hagin de treure. Seria una... No, bé, no sé, és un caos. Bé, de seguida parlem d'una altra cosa. El dia 9 del mes que ve, el dia 9 de juny, votem les eleccions europees. Farem una pregunta base. Per què serveixen les eleccions europees? Què fan aquesta gent? Hi ha una connexió, o els espanyols tenim una connexió clara amb les institucions europees? Quin nivell hi ha de sensibilitat davant Europa? Quan voteu, voteu en clau nacional, en clau autonòmica, en clau municipal o en clau europea? Quina és la percepció del vostre vot? No serà una qüestió, cadascú que voti el que vulgui, no entraré jo aquí ni molt menys, no? Però sí que em refereixo en clau de què es vota. En clau de què es vota. En parlarem de seguida perquè tindrem el cap de l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona per fer-li aquestes preguntes i moltes altres més sobre la situació estratègica i el paper estratègic de la Unió Europea i la importància d'aquestes eleccions que s'estiren a sobre. En parlem de seguida aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra. Fins ara.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
En Flexicar, muchos cars.
Con Avianca descubre la magia del cielo latinoamericano, con 6 vuelos diarios hacia Colombia. Conecta fácilmente con Perú y Ecuador y maravíllate con sus destinos espectaculares. Compra en avianca.com. Somos la aerolínea global número 1 en puntualidad del mundo. Avianca, el cielo es de todos. Miembro Star Alliance.
Ven a Facilmóvil y siente el placer de acertar. En Facilmóvil encontrarás las soluciones más actuales en armarios, dormitorios, salones y muebles juveniles a medida. Pídenos cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvil.es.
La final de la Champions es viu en pantalla gegant a Barcelona, a Simultàneo, l'espai gastronòmic de l'hotel Catalunya Barcelona Plaza, a Plaça Espanya, Real Madrid, Borussia Dortmund. El dissabte 1 de juny, comencem amb la prèvia, a 6:45, amb DJ Session amb Heineken, i a les 9, la final, amb carta especial d'entrepans i deliciosos frankfurts. Simultàneo, espai gastronòmic de l'hotel Catalunya Barcelona Plaza, a Plaça Espanya.
COPE Catalunya i Andorra.
Senyals horàries de 2:45 del migdia. Abans d'entrar en titulars esportius amb el José Luis Gil, només us vull recordar una cosa. No sé si voleu vendre el vostre pis, però si voleu vendre el vostre pis en un tres i no res, doncs hi ha una solució rapidíssima. Don Piso. A Don Piso ara compleixen 40 anys i et regalen un iPhone 15 només per posar el pis a la venda. Encara que no el venguin, l'iPhone és teu. I mira si estan segurs que el vendran, que encara que no el venguin... L'iPhone ja és teu, eh? Què esperes? Trucar a Don Piso. Pots consultar les condicions d'aquesta promoció a donpiso.com. Donpiso.com i el telèfon, clar. 93-306-90-90. José Luis Gil, com estàs? Benvingut.
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia.
Parlem d'esports i Flick ha vingut a Barcelona, signat i
ha vingut, ha signat, ja és entrenador del Barça, sí. Ha deixat el seu primer suspirito als mitjans del club. confia en la filosofia de cantera, té moltes ganes de guanyar títols amb el Barça, igual que ha fet amb el Bayern de Munic, i ja està.
És curiós que tots els entrenadors tenen confien en la cantera, però després els hi costa un munt i més posar gent de la cantera.
Home,
excepte necessitat.
Aquí està el tema.
Excepte
aquí
necessitat.
Està el tema. El que passa és que la situació actual del Barça és l'escenari ideal per fer de la necessitat virtut.
Home, perdona, els nanos de la cantera que han funcionat molt bé. Cubarsí.
Gavi. Cubarsí.
Pedri.
Pedri. Héctor Fort.
Home.
El tanto.
Fermín.
Lamine Yamal.
Fermín.
O sigui,
Marguiu.
Marguiu. Bueno, escolti.
Poca broma, eh?
Fer de la necessitat virtut.
Ja, ja.
A més, diuen que Hansi Flick és un entrenador que no perd de vista la pedrera, les divisions inferiors, que és un tècnic que acostuma a tirar del 4-2-3-1. Hem fet un parell d'alineacions a la reunió de la redacció i ens sobrava algun futbolista. Però, bueno, tranquil·litat, tot es farà, eh?
Tot es farà. De totes maneres, m'agradarà molt perquè la cantera del Barça, un cop més, sobretot durant tota aquesta etapa de Xavi i d'altres, un cop més ha demostrat...
Ha donat la cara.
Ha donat la cara i que és la millor cantera del planeta, sense cap mena de dubte.
I un cop més, doncs, deixa aquest debat més viu que mai a sobre de la taula, no? És a dir, escolti, i per què no? Per què no la pedrera com a pal de paller de la construcció del Barça del futur? Evidentment, tots sabem que al Barça han de venir grans futbolistes i que aquests grans futbolistes, aquestes grans estrelles, a vegades no hi seran fruit de la cantera del Barça. Però escolti, per què li hem de negar, per exemple, a Lamine Yamal, doncs, el camí i el recorregut que pugui tenir? O a Pau Cubarsí? Bueno, en parlem de Flick. Parlem amb un periodista alemany. Encara que es digui Miguel Gutiérrez, és un periodista alemany.
Ah, sí? Clar. És un nom molt alemany, eh?
És, bueno...
És que m'acabes de dir que aquest nano és de Frankfurt, com a mínim.
No és de Frankfurt. És un bon coneixedor de la Bundesliga, per tant, és un personatge adient per parlar de Hansi Flick, i és seguidor, convicto i confesso, del Borussia Dortmund.
Mm-hmm.
Ja sap vostè que dissabte hi ha un partit de futbol,
sí, sí,
que juga el Borussia Dortmund davant del Real Madrid,
sí,
o sigui,
senyor,
que aprofitant que el Pisuerga en aquest cas passa per Wembley i per Londres, doncs parlarem amb Miguel Gutiérrez, de Flick, del Borussia Dortmund, etcètera, etcètera. A l'Espanyol, mira que tenien por a l'Espanyol de les convocatòries de l'Eurocopa perquè igual marxa Kei Dybala, igual marxa Martin Braithwaite. Kei Dybala no marxarà amb Albània i Martin Braithwaite no marxarà amb Dinamarca a l'Eurocopa. Per tant, Kei Dybala i Martin Braithwaite seran amb la resta de la plantilla de Manolo González per afrontar els 4 partits de play-off.
És una bona notícia per l'Espanyol, eh?
Sí.
Jo crec que sí, eh?
Sí, sí.
Home,
sobretot,
eh?
Sobretot la de Martin Braithwaite.
Clarament,
perquè,
clarament.
Si partim d'aquell vell aforisme que els equips de futbol fonamentalment són un porter i un davanter centre, doncs l'Espanyol podrà comptar amb el seu davanter centre titular en aquests 4 partits, 5 si contem l'últim de Lliga, on l'Espanyol es jugarà definitivament al seu futur. I escolti, en plena poliesportiva, moltes coses. Va començar el playoff semifinal de la Lliga ACB i el Barça, doncs, molts minuts va dimitir a la pista del Madrid. Madrid 97, Barça 79, 1-0 pel Madrid, però el pitjor no és això, sinó és la sensació i la imatge que va donar el conjunt de Roger Grimau. Avui, segon partit de la sèrie entre Unicaja i Ucam de Múrcia, amb 1-0 a favor del conjunt de Múrcia. I en futbol sala tenim un Barça-Manzanares, quarts de final del títol de Lliga de Futbol Sala. El Barça obligat a guanyar, perquè si no guanya, doncs adeu-siau al títol de Lliga i adeu-siau al bitllet per la propera Lliga de Campions. En waterpolo, partit número 2 de la final de la Lliga masculina, Sabadell-Barceloneta. A la Lliga femenina, Sant Andreu 8, Mataró 10, donen primer les del Maresme, que es posen 1-0 a la sèrie, i en tenis estem pendents de Roland Garros, el partit entre Badosa i Putintseva, que s'encamina cap a l'empat a un set. Recordem que Roland Garros es juga a 5 sets.
Escolta'm, el partit del Barça i el Madrid en bàsquet, quan és el segon partit? Divendres? Demà?
Demà. Divendres,
demà.
Sí, senyor.
Molt bé.
O sigui que, bueno, ja aquí això va ja, doncs, comprimit absolutament en el calendari. Segon partit demà a Madrid. Tercer, ja al Palau Blaugrana, diumenge. I el quart, si cal. Doncs, la setmana vinent.
José Luis Gil, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Que tinguis
demà
un bon dijous. Correcte. A partir de... Des de quan passi 5 minuts de les 3 de la tarda, ara ho dic bé, emplearem totes aquestes informacions esportives de casa Esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida parlarem de les seleccions europees. Em permetreu que faci una pregunta molt planera, molt des de zero, molt d'una persona que avui s'entera que estem a la Unió Europea, i fer la pregunta realment, per què serveixen? O per què serveixen? Quin és l'objectiu d'aquestes seleccions europees? Cap on caminem? I en clau de què? En què ens hem de fixar? Nosaltres, quan votem, per exemple, a les municipals, ens fixem en el poble, no? Què volem? Què volem que es faci al nostre poble? A les carreteres de la ciutat? Què volem que es faci un cap nou? Volem que la carretera de la platja estigui asfaltada? Volem... aquestes qüestions. Però, en Europa què? En què ens hem de fixar? En la defensa? En una amenaça russa? En els... De seguida en parlarem de tot això i en parlarem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra. Però abans... carn. Menja carn. Si ets un amant de la carn, La Cabrera Barcelona. La Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239, per viure la passió per la carn i el foc. Pots reservar per Google Maps. I, a més, us explico que La Cabrera és un dels assadors més exitosos de Buenos Aires, que va ser creat pel xef Gastón Ribeira, que és el seu creador i ànima. I si t'agrada la carn, és el lloc ideal per gaudir de carn i foc. La millor carn argentina, una experiència única. Carrer Diputació 239, això estarà de Barcelona, això estarà entre carrer Balmes i Rambla Catalunya a Barcelona, per viure la passió per la carn i el foc. La Cabrera, Barcelona.
Bud Spencer está que trina.
Ahora jugaremos con las cartas boca arriba.
Y va a arreglar los problemas de una vez por todas. Puños fuera.
He venido a buscar unas partituras.
Y Banana Joe.
Se gorila con barba otra vez. ¡No!
Dos de Bud Spencer. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde en 13.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Disfruta del partido con la nevera llena.
Solo hasta el 5 de junio, al comprar cualquier frigorífico o congelador en El Corte Inglés o en Hipercor, te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta modelos y marcas participantes en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle paso. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pensando en vacas, en Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano navega 8 días por el Mediterráneo con Costa Cruceros desde 799 euros. Reserva tu crucero con Halcón Viajes hasta el 30 de junio y disfruta del paquete de bebidas My Drinks gratis. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Suposo que ja ho sabeu, però el 9 de juny tenim una altra cita amb les urnes. Els romans, no us queixeu de votar, perquè els romans votaven cada any. Cada any a votar. I nosaltres, cada quatre. Vull dir que, això sí, és que s'ajunten totes. Això és una altra cosa, que s'ajunten, eh? Bé, en aquest cas, la votació serà per les eleccions al Parlament Europeu. Són més de 38 milions de persones a Espanya que estan cridades a votar en aquestes eleccions. I aquí s'inclou, doncs, els ciutadans espanyols residents a Espanya, que són 35,36 milions, els que viuen a l'estranger, gairebé 2 milions i mig, i els ciutadans d'altres països de la Unió Europea que estan empadronats a Espanya i han manifestat la seva voluntat de votar aquí, a Espanya, no? Estem parlant d'un 303.000 ciutadans aproximadament d'altres països. Però què són aquestes eleccions? Per què serveixen? I sobretot, interessen? Interessen al ciutadà? Estem massa saturats ja de punyetera política? Ens identifiquem. Yolanda Canales, com estàs? Quina cara on em poses quan he fet aquesta pregunta?
Bueno, nosaltres no tenim més remei que seguir l'actualitat política.
Home, evidentment, però sí que és veritat que dona...
I és important, perquè Europa, o el que es decideixi a Europa, afecta sí. molt més del que sembla. O sigui, si hem de pagar ara peatges, per exemple, per passar una altra vegada per les autopistes... i les autovies que abans eren gratuïtes...
Depèn d'Europa.
Europa així ho diu.
Correcte. Mira, o sigui que... acabem de parlar dels patinets i de l'assegurança obligatòria pels patinets. Com a màxim s'ha de posar en marxa abans del 2026. Això ve d'Europa. Això és una proposta i un mandat europeu d'Europa per tots els països. Eh?
Són temes molt concrets, però estem parlant, per exemple, de les polítiques també de seguretat, d'immigració... també, sobretot, el que afecta l'agricultura, la ramaderia i la pesca, no? La política agrària, la PAC, que tant mals de caps ha portat, i els joves també, no? El que pot interessar és el canvi climàtic, i moltes d'aquestes polítiques també venen marcades per Europa. O ara que està tan de moda la llei d'amnistia, tothom mira Europa a veure si accepta o no...
Tot això, no?
Algun dels preceptes que conté la llei, sí.
T'has informat molt de tot això, i la primera pregunta que et faré és... la gent ja coneixia aquesta, ja, la data de les eleccions?
Si tenia en compte l'últim eurobaròmetre, doncs no ho sembla, eh? Només la majoria, d'entrada, no sabia quan era exactament la data de les eleccions, eh? Però, a més, i per donar-te una altra dada, 4 de cada 10 espanyols menors de 25 anys, i que se suposa, no?, que tenen un punt més europeista, mostraven només, o aquest 4 de cada 10, mostraven cert interès, per aquestes eleccions. Amb tot, el que diuen aquesta enquesta és que la intenció de vot dels ciutadans espanyols ha augmentat. Si el 2019 era del 55%, ara ho és del 79%. I l'interès també d'aquestes eleccions en relació a tota la població, no només als joves, doncs també ha passat d'un 39 a un 58%. Això pel que fa a l'eurobaròmetre, eh? El CIS, algunes cosetes s'han d'ajustar una mica més a la baixa.
Traslladem aquestes preguntes i d'altres al senyor Sergi Barrera, que és el cap de l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona. Sergi, bon dia, benvingut.
Peter, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Sergi. Creus que, o en principi, la sensació dels espanyols és estar implicat amb les institucions? Europees, em refereixo.
Sí, de fet, això comentaves, que és una cosa relativament nova, sí, relativament nova, però també ja fa quasi 40 anys. O sigui, que és nova per segons quines generacions, però per les generacions més joves, de fet, és una cosa totalment natural des de fa molt de temps. Si anem veient les enquestes, els estudis d'opinió que es van publicant habitualment cada 6 mesos de les institucions europees, demostren que, de fet, Espanya és un dels països més europeistes i on es dona més percentat la pertinença a la Unió Europea. Si avui li preguntéssim a qualsevol persona del carrer a Espanya si creu que és positiu formar part de la Unió Europea, segurament en el 85% dels casos la resposta serà que sí.
És a dir, que la mentalització i la clara positivitat de pertànyer a la Unió Europea, d'estar dins de la Unió Europea, la percepció, en principi, seria positiva en aquest cas. La pregunta és, estem implicats, d'acord? Sí que és veritat que aquesta sensació europeista hi existeix, no és difícil no tenir aquest feedback, però l'orientació del vot és en clau europea? Vull dir, votem en clau europea, a Espanya?
Bé, això ja és més complicat.
És la mare del bé, això, eh?
Sí, però això, de fet, votem en clau municipal quan votem a les municipals, sempre. La veritat és que això depèn. Sempre hi ha contextos que acaben determinant una mica la motivació d'anar a votar o no anar a votar, i votar una cosa, votar una altra. Però no és una cosa només intrínseca d'Espanya, sinó que ho veiem a molts països. Llavors, això, ja et dic, això és una cosa més o menys normal, i la implicació té a veure, evidentment, quan hi ha eleccions, perquè és una cosa com molt més visible, però la realitat és que al final les eleccions europees ja cada 5 anys, per això jo sempre dic que o ho fas ara, que tenim l'oportunitat en una setmana, o ja t'hauràs d'esperar fins al 2029, i mentrestant segurament tindrem unes quantes eleccions més. Llavors sempre hi ha un moment per cada cosa, i idealment jo crec que sí que hi ha una certa implicació. O sigui, tenint en compte això, aquest context que comentava.
Clar, suposo que els reptes de la Unió Europea són importants, i no sé si els ciutadans són conscients de que una cosa són els reptes com a país, en aquest cas Espanya, o fins i tot com a municipi, no? o com a autonomia, i una altra cosa és els reptes com a Unió Europea, no? Com a conjunts de nacions, que és una qüestió, ostres, força interessant. És entendre la macropolítica, no?
A veure, sí, en el sentit que el repte, si nosaltres pensem ara, per exemple, les últimes eleccions catalanes que van ser fa 4 dies, els temes de debat són totalment diferents als temes que tenim sobre la taula per de cara al nou Parlament Europeu. És a dir, nosaltres ara, les eleccions del 9 de juny, són alhora unes eleccions climàtiques, són unes eleccions també sobre seguretat i defensa, són unes eleccions sobre política migratòria, i clar, també serà això, què volem per qüestions tan transcendentals per nosaltres avui, però per les futures generacions, com ara a quina velocitat volem lluitar contra el canvi climàtic. Llavors, tot això no es decideix a unes eleccions d'un estat membre, a unes eleccions municipals o unes eleccions regionals. Això es decideix a nivell europeu. I són temes supertranscendentals.
Clar, el problema possiblement continua sent l'abstenció, no? La gent que no va votar.
Sí, però la gent que no va votar, i això de fet és un tema recurrent cada cop que hi ha eleccions al Parlament Europeu, de parlar-ne, la veritat és que és un exercici que podríem fer a qualsevol elecció, perquè de fet, si pensem en les últimes eleccions europees, va votar, és veritat que van coincidir amb unes municipals, però va votar a Espanya més gent que a les últimes 2 eleccions a Catalunya. Llavors, això legitima o deslegitima més el resultat? No, la realitat és que quan una persona no va votar, el que està passant és que una altra persona està escollint per ella. La gent que va votar està escollint pels que no van a votar. Llavors, vist això, després sí que trobem a tota la Unió Europea hi ha panorames diferents de participació. Per exemple, els països de l'est acostumen a, tradicionalment, han votat menys, però no només a les europees, que a les seves estatals doncs, tenen una participació més baixa. Llavors, és normal, és habitual que la participació de les europees no sigui percentualment una mica per sota. Però també veiem que, per exemple, amb motiu de la invasió russa d'Ucraïna, aquests països de l'est actualment estan molt més mobilitzats que en altres eleccions. Llavors, segurament aquí veurem un augment de participació. I, de fet, en el global de la Unió Europea, totes les enquestes es diuen que també tindrem un augment de participació en comparació amb les últimes eleccions del 2019.
Doncs, senyor Sergi Barrera, cap de l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i totes aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Este verano el cuerpo nos pide una limpieza, deshincharnos, una puesta a punto, bajar de peso. Con el plan 1-2-3 de Clinitec perdemos de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Hay que anticiparse y comenzar a reducir esos kilos que nos sobran, desintoxicar tu cuerpo, bajar volumen, perder peso y sin efecto rebote.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Eliminamos volumen,
volumen, toxinas y líquido. Y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de volumen.
Y la tercera semana con las cápsulas saciantes que captan la grasa.
Seguimos perdiendo peso. Llama ya al 650-51-52-53. Es económico. Lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y con una súper oferta.
Gratis, 28 parches adelgazantes para despedirte de la celulitis y los michelines. Y además, entra una caja de detox y una caja de galletas saciantes ideales para tu desayuno o para tu merienda, gratis, con el plan 123. Llama ahora, 650-51-52-53 y adelgazarás de 4 a 7 kilos. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sé que estàs aquí cerca de mi.
Atenció, perquè ara parlarem d'un home que ha estat a totes les platges d'Espanya. D'Espanya. Parlo de la península i parlo de les arxipèlags. Vull dir, parlo de la Balears i de Canàries. Es diu Miguel Ángel Álvarez. I ha editat unes quantes guies de platges en aquest cas. Així que parlem amb ell aquí a Rere Cope Catalunya i Andorra.
Y no me olvido, baby, aunque no busques saber que ha terminado la noche y otra vez estoy a tu pie. Y dime qué hay que hacer para en tu mente entrar. Yo no me olvido de cómo comí de
sol. Us imagineu haver estat en totes les platges d'Espanya? Totes i cadascuna de les platges d'Espanya? Doncs el Miguel Ángel Álvarez ha estat. És l'home, l'espanyol, que ha estat a totes les platges d'Espanya. I el tenim al telèfon. Miguel Ángel, buenos días, bienvenido. No el tenim? A veure si podem agafar la connexió. Va, mentre m'expliquen si tenim o no tenim la connexió, parlo que té les seves guies de... Ah, el tinc aquí. Buenos días, Miguel Ángel.
Pues muy bien, aquí encantado escuchándote decir tantas cosas buenas de mí, ¿no? Que pues sí, pues no te equivocas. Que
pues todo, es todo verdad.
Esto por eso me llaman el playólogo, Eso me llaman el playólogo, ¿no? Porque tengo la suerte de dedicarme a eso, a explorar el litoral. Y no solo playas, ¿eh? Todo lo que hay en el litoral que a todos nos gusta, excursiones por la costa, el fondeaderos, la gente que navega, pues como yo también, pues nos encantan esos sitios donde podemos llegar y echar el ancla y quedarnos ahí con una lanchita disfrutando, las cuevas donde te puedes meter a explorarlas, todo lo que ofrece el litoral y todo lo que sea aventura y todo lo que sea, pues disfrute activo, digamos, del litoral, ¿no? De eso es a lo que me dedico.
Miguel Ángel, ¿cuánto se tarda en visitar todas las playas de España? ¿Tú cuánto has tardado? Porque tienes guías de todas las playas de España.
A ver, mira, no, de todas las playas de España no tengo guías publicadas, pero sí es cierto que he recorrido todas las playas de España, todos los puertos, todos los fondeaderos, he posicionado todas las rocas peligrosas del litoral de España, lo he navegado todo, lo he recorrido a pie, lo he recorrido en kayak, he sobrevolado toda la costa también, tengo fotografías aéreas, y yo llevo haciendo eso desde los 20 años, que fue cuando publiqué mi primera guía de playas.
Ajá.
La primera fue de Ibiza y Formentera, y tenía 20 años, mi natural, ya tengo ya 48.
Ya
llovió.
Ya ha llovido, ya llevas un tiempo, sí.
Y claro, llevo toda esta vida dedicándome no solo a recorrer el litoral de España, sino también de Francia, de Italia, de Croacia, bueno, de casi todo el Mediterráneo occidental.
¿Y pero de guías qué tienes? ¿Publicadas solamente de playas de España o también de estas zonas?
No, yo lo que tengo es publicados. Yo soy autor y editor de ediciones La Luz en Papel.
Sí.
Y las guías que tengo publicadas son de Baleares, la de Mallorca, Menorca y Ibiza Formentera.
Sí.
Y tengo publicadas dos de Cataluña, que son de la Costa Brava Norte, Costa Brava Sur.
De acuerdo.
Son las que tengo publicadas, pero yo he escrito y sigo escribiendo un montón de reportajes en todo tipo de medios, de prensa escrita, en radio, en televisión, sobre todo el litoral de España.
Claro, pero es que, Miguel Ángel, todo esto no acaba nunca, porque ahora con el cambio climático hay playas que van y playas que vienen, o sea, playas que aparecen, playas que desaparecen, sobre todo esas pequeñitas, ¿no? ¿Esto también se contempla?
Hombre, claro que sí. Y desde luego yo que voy comparando los datos que iba recogiendo hace, pues mira, veintitantos años con los que tengo ahora. Y claro, ves que a nivel global lo que se está es mermando la superficie. La superficie de arena disponible cada vez cada vez menos. También depende mucho de las zonas, ¿eh? Hay lugares en los que paradójicamente está aumentando la cantidad de arena y en otros disminuyendo. Va mucho en función también de cómo hayan sido los temporales ese invierno. Y hay veces que bueno, pues que sopla más de un lado o del otro y resulta que se llevó la arena a un lado y la pasó para el otro, ¿no? A nivel general son todas regresivas, están quedándose cada vez todas más pequeñitas por un montón de factores que ya sabéis, ¿no? Aparte de lo que implica así el cambio climático por la subida del nivel del mar y por esas tormentas cada vez más fuertes que vienen, que barren con todo. Luego llevamos muchísimo tiempo cortando el acceso del sedimento de las playas, que es con los embalses, básicamente, ¿no? Mm. Y construyendo encima de las reservas de arena, que son las dunas, bueno, todas estas cosas, ¿no? No nos vamos a meter en esto ahora porque es largo y tedioso. Entonces, a nivel general, sí es verdad que van menguando muchísimo. Pero hay veces que te encuentras con la alegría de que, ay, mira, volvió a aparecer esta playa que hacía 8 años que no aparecía. Entonces, yo suelo conservar eso, renuevo las ediciones de las guías, y hay veces que publico, este año, por ejemplo, acabo de sacar ahora la edición actualizada de la guía de playas de Mallorca, la de Menorca,
sí,
y conservo alguna playa que a día de hoy no existe. A día de hoy no existe. Pero la conservo porque igual de repente te vas para allá y cambió las circunstancias y vuelve a emerger otra vez. Estamos hablando de playitas chiquitinas, ¿eh? No te vayas a pensar que eso es un
arenal. No, claro, enorme. Supongo que las playas más grandes, de arenal grande, claro, ya cuesta más, ¿no? Pueden menguar tal, claro, vez, pero no desaparecer. Me refería a esas calitas pequeñitas tan encantadoras, eso, que son a la vez tan delicadas, ¿no?
Claro, claro. Hay varias maravillosas en Mallorca, en Menorca. Yo que sé, me está viniendo a la mente el calor en Razalino, por ejemplo, que hace ya bastantes años que no viene en la arena, pero yo tuve la suerte de haberla fotografiado cuando tenía la arena y está la foto puesta ahí y cada vez que lo ves dices tú, jo, qué maravilla, a ver cuando vuelve otra vez a darse el caso, ¿no? Está la arena ahí sumergida, delante de lo que era la playa, y la playa ahora lo que eso es un montón de regodones, de piedras, y dices tú, madre, ¿dónde está la arena de la playa? Mira, tanto es así que hubo algún lector que me escribía y me decía que se había creado yo esa playa con inteligencia artificial. Que no existía, que estaba equivocado, que tal. Yo le decía, no, mira, vamos a hacer una cosa, te voy a enseñar una prueba. Yo uso mucho, por ejemplo, la herramienta de Google Earth.
Sí.
Y entonces ahí en Google Earth tú tienes un histórico de las fotografías aéreas.
Sí.
Entonces puedes ir mirando fotografías de hace un año, hace 2, 3, 5, 10, 15, 20. Entonces le digo, mira, vete para allá, te voy a pasar la ubicación, te pones con Google Earth encima de la playa y vete mirando. Y ¡chas! Resulta que ahí está la playa con la arena que yo tengo fotografiado de esa foto que coincide que es del año, pues, 2016. ¿No? Por decirte algo, ¿no?
Oye,
y ahora pues no existe.
Y Miguel Ángel, ¿cómo está la situación de las playas catalanas?
Pues mira, la verdad es que bastante mal, bueno, todo el mundo lo... Yo, mira, he fotografiado la costa catalana varias veces desde el aire, ¿sí? y me pongo a comparar y de Barcelona hacia el norte está la cosa fatal. Fatal.
Miguel Ángel Álvarez, geólogo, playólogo, autoeditor, en fin. Oye, muchísimas gracias por esta charla y felicidades por todo el trabajo que haces, ¿eh?
Pues nada, y a vosotros animaros a que disfrutéis, que ya está el veranito aquí por fin, ¿no? ¿Eh? Ya empieza a hacer sol y a disfrutar, y a disfrutar del litoral y de la costa, y bueno, a disfrutar a mis guías también, qué caray.
Pues así sea. I a més, amb aquestes guies que he de dir que són molt xules, tot s'ha de dir. L'home que ha estat a totes les platges d'Espanya, és brutal això. Per cert, que no li he preguntat, però ho sé, aquest home ha posat nom a platges que no existien, que no estaven, i ell els hi ha posat nom, com el Racó d'en Miquel. A la illa de Menorca hi ha una platja que es diu el Racó d'en Miquel, que li va posar ell aquest nom, el Racó d'en Miquel. Ai, amigos, hay gente pató. Bé, doncs estem a punt d'arribar a les dues. Només explicar que si vols canviar-te el cotxe, doncs ja saps que pots confiar en recordmotor.com, amb cada quilo. Allà podràs trobar més de 150 cotxes de qualitat en perfecte estat. A més, et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que garanteixen la qualitat. Doncs ja ho saps, entra ara a recordmotor.com, amb cada quilo, recordmotor.com. Més de 150 cotxes de qualitat. Arribem a les dues. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz, que acabin de passar una molt bona tarda de dijous.